I ara tenim nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Pablo Iglesias és molt cabut.
Això diuen de Pablo Iglesias, diuen de Unides Podem. Això és una manera de generar titulars en una qüestió que traen de mare una situació que és molt normal, que és el conflicte polític en una situació on no hi ha majories absolutes, on hi ha un govern de coalició, i això ho sap tot el món, que on hi ha diferents forces polítiques que en alguns casos defensen interessos diferents, pues és normal el tira i afloja, és normal les diferències, és normal que en algun moment se poden haver discussions, però tot això és molt positiu perquè s'arriba a acords, i sobretot el fet de que hi hagi diferències el que fa és que realment se complisquen els acords i se complisquen els programes. Nosaltres sempre diem, Iglesias ho dia l'altre dia, que ens han votat la gent per a ser cabezones, no? Que deia la ministra, en el sentit de la defensa dels acords. Nosaltres, evidentment, estem per això en política, però jo voldria diferenciar una cosa, el que és ser cabezón, el que és el conflicte polític, és normal en democràcia i una cultura de la coalició que hem d'aprendre en aquest país, diferenciar això de la crispació. És molt diferent la gent que fa de la crispació, de l'insult, de la mentira o de la deslegitimació de l'adversari, fa política en això, com fa la dreta, és molt diferent a la discussió política, la defensa de diferents postures i arribar a acords que sempre siguen en definitiva per a millorar la vida de la gent.
N'hi ha dos temes que, si diguem, són els que produeixen ixe desacord o ixe treballar per arribar a un acord, i és que, en este cas, Unides Podem vol i s'ha pujat al salari mínim interprofessional i també vol el decret per a prohibir cortes de talls de subministre per pobresa sobrevinguda, no?
Sí, sí, sí. Bueno, són temes que estan acordats en el govern. Van vinculats algunes coses, ja venien en l'acord de govern de coalició, quan se va constituir el govern, estaven inclosos ahí, i algunes altres coses, esto, el que tu acabes de nomenar del control de preus de lloguer i el tema de la millora del salari de l'ingrés mínim vital, per exemple, van vinculats a l'acord de pressupostos, de manera que són acords que s'han de complir. I ahí, n'hi ha diferències, tot el món ho sap, n'hi ha diferències en el tema de les pensions, també està així en aquests dies a la llum, en el tema de la puja del salari mínim, com acabes de nomenar, són qüestions que són compromisos de govern i nosaltres anem a pelear de manera democràtica, de manera dialogant, però tenim que, nosaltres estem ahí en política, en aquest cas en el govern i en el Congrés, per a defensar els interessos de la gent i els acords signats.
En este cas sí que l'ingrés mínim vital era algo que s'havia aconseguit i com que s'havia aconseguit ja estava, però el salari mínim interprofessional, o almenys això és el que creiem el ciutadà, que s'havia aconseguit. Vostè me veneix al cap perquè, clar, això segueix costant, no?
Clar, l'ingrés mínim vital ha sigut una millora, en fi, històrica en aquest país, pues que no existia, però realment la seva aplicació està sent molt deficient. Nosaltres estem molt descontents en aquest sentit, no podem treure pit. Sí que podem dir que nosaltres vam insistir moltíssim perquè això, que era un compromís de govern, de l'acord de govern, s'aplicarà ja, perquè què millor moment ara en una situació de crisi tremenda on n'hi ha tanta gent patint que s'està quedant sense faena, etcètera. De manera que això va ser una reivindicació nostra, però que l'aplicació, tot el món sap que això és una competència del Ministeri de Seguretat Social, d'Inclusió. Tenim, com a país, venim d'uns anys de retallades, de manera que, per exemple, les plantilles de funcionariat en l'administració pública venen molt mermades per les retallades, per la taxa de reposició tan baixa, o no se substituïa gent, per exemple, que es jubilava, i això ha passat en molts àmbits, i també en el SEPE, per exemple, no? En l'administració pública. De manera que avui, per avui, tenim, sincerament, ahí un coll de botella en el tema del salari de l'ingrés mínim vital, que és molt greu perquè no està arribant a tota la gent que ho necessita, i això és una emergència com a país, perquè estem en una situació molt dolenta a nivell d'ocupació, i sobretot la gent que més està patint, gent que tenia empleos, ocupació temporal, gent més precària, i no està arribant l'ingrés mínim vital. I ahí tenim un compromís gran, i jo crec que recordi a la gent que en l'acord de cara als pressupostos generals de l'Estat nosaltres van incloure la qüestió del control de preus de lloguer per acabar l'especulació salvatge dels de los fondos buitre, que estan encarint l'habitatge de lloguer i estan deixant gent al carrer, i la millora de la tramitació de l'ingrés mínim vital. Això és urgent per a nosaltres. I continuarem peleant i sent cabezones, com dia la ministra.
N'hi ha algo que també ens preocupa molt i és, o que ha preocupat, o que d'alguna manera ha tret a moltíssima gent al carrer, com ha sigut la llei Celà, no? Este cap de setmana ha eixit un fum de gent en esta manifestació en cotxes. Vostè què li diria a esta gent que ha eixit a la manifestació?
Pues que, a veure, la manifestació és molt legítima, hi ha llibertat d'expressió. El que és bastant lamentable és que així tenim partits polítics, forces polítiques i mediàtiques que estan mobilitzant a la gent en base a mentides i a manipulacions, i això ja no és tan admissible en democràcia. Estem parlant de, a mi m'agrada dir-li més bé, la LOMLOE, la llei educativa, que és una llei que recentment aprovada al Congrés i que persegueix la qualitat en l'educació i la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat, i que és una llei que no acaba en els centres d'educació especial, per exemple, com no paren de dir de manera interessada, i és una mentida, és que n'hi ha que dir-lo en totes les paraules, i no acaben els concerts. La llei educativa el que planteja són qüestions que tenen que veure amb la igualtat d'oportunitats, i el tema dels concerts el que acaba és en que els privilegis, en que els col·legis d'èlit que segreguen a l'alumnat se financien en fons públics. I jo crec que això molta gent pot entendre que efectivament continuen els concerts. Tots coneixem, no vaig a dir noms, però centres que atenen, centres concertats que atenen a tota la població en el seu barri, i que és el que tenen que fer, i tenen la subvenció pública, se financien en fons públics, i això està molt, és molt raonable, però no és tan raonable que centres que segreguen a l'alumnat, que no acollissin alumnat, per exemple, que tenen dificultats greus perquè l'envien a la pública, que per exemple segreguen a l'alumnat per sexe, en Betxí, tenim un centre val, que n'hi ha el de xics i el de xiques separats, aquest tipus de qüestions no tenen per què ser. Això ho va incloure el PP en l'anterior llei, el Partit Popular, el financiar en fons públics centres que segreguen a l'alumnat, centres d'èlit que segreguen també en funció de l'origen socioeconòmic, del nivell socioeconòmic, i això no se té que financiar en fons públics. I se té que acabar, per exemple, en quotes que són il·legals, que imposen a les famílies, i qui no pot assumir-les pues se queda fora. És una manera de segregar i seleccionar a l'alumnat. Això no és llibertat de triar centre. És la llibertat dels centres de seleccionar a l'alumnat, i en això se té que acabar. I per ahir avancem cap a la resta en un model paregut als països del nostre entorn, que tenen molt més nivell de qualitat educativa, molta més escola pública, i que acollís a tot tipus d'alumnat, això sí, amb més recursos per atendre a la diferència de l'alumnat.
El que en este cas dia la ministra Celà era que ens donaren temps per a fer més col·legis públics, i perquè clar, ara en este moment no n'hi ha prou col·legis per a tota la quantitat de xiquets que n'hi ha. Com pensen solucionar este problema?
Bueno, això el que s'ha de fer és que conforme s'han de crear escoles per atendre l'alumnat en els barris, en els pobles, s'ha de crear escola pública. Ahí la prioritat té que ser escola pública. Tenim un percentatge d'escola privada a Espanya molt per damunt, d'escola pública, d'alumnat escolaritzat en escola pública, molt pel baix de la resta dels països del nostre entorn. De manera que el que tenim que anar és una miqueta, arribamos a esa mitjana, de manera que el que té que, a veure, l'escola concertada té que ser subsidiària, i així no diu la llei, de l'escola pública, perquè l'escola pública és la que atén a tot l'alumnat, i la privada està d'alguna manera seleccionant a l'alumnat, i allí va l'alumnat que té un determinat ideari o un determinat, pues, que és en este idioma o en l'altre, tot això està molt bé, però el que no se pot és financiar.
Sí, però els pares són lliures de decidir-lo.
Completament, no desapareixen en esos centres, però en els fons públics se té que financiar l'escola que atén a tot l'alumnat. Això jo crec que ho entén la gent quan s'explica bé.
Clar, Bora, i quan una escola concertada decidís ser concertada, té que estar baix del paraules del Ministeri d'Educació.
Òbviament, i
té que complir les regles. L'admissió
d'alumnes, per exemple, clar.
Té que complir les regles que ens diu el Ministeri d'Educació. Per exemple, que no hi hagi segregació de sexes i demés, que és el que vostè diu. El que diu la ministra Celà és que necessitem un temps per readaptar tots aquests xiquets que van a escoles concertades i anar poc a poc fent-lo tot en escoles públiques, incluint també el que és l'educació especial, que ens ho ha explicat per activa i per passiva.
Clar. Parlem d'augmentar l'oferta d'escola pública. N'hi ha molta gent en alguns barris i pobles, jo conec, que porten els seus fills a centres concertats perquè no tenen el seu abast d'escola pública. Això s'ha d'acabar. El que no pot ser és que la gent no puga triar una escola pública.
Sí, en este cas l'escola privada tindria que, baix la seva normativa, decidir el que vol fer els alumnes i els pares ser lliures de portar-los o no. Això és el que Unides Podem defensa, no?
L'escola privada no té per què desaparèixer, és,
una alternativa,
una oferta,
de cada pare,
per a cada família, etc. El que no se pot demanar, i torno a insistir, és que escoles que no admetixen a tot tipus d'alumnat siguin financiades en fons públics, perquè això, si són escoles que segreguen, no té cap sentit que se financin des de l'escola pública. Entonces, el que n'hi ha que fer és que, tu has dit, posar-se del paraigües, n'hi ha una normativa d'admissió molt clara, n'hi ha... Tenen que
I per què permetixen escola... Perdó, per què permetixen als col·legis que són concertats tindre un altre tipus de selecció a l'hora d'implantar l'ensenyament i no estan baix del paraigües del Ministeri d'Educació?
Bueno, això és una bona pregunta. Això el que ha passat és que en l'última llei educativa el Partit Popular és el que va canviar les normes, vull recordar-ho, perquè se pogueren realment finançar escoles privades que segreguen a l'alumnat. Va canviar la normativa en aquell moment, en contra, evidentment, de la majoria de la comunitat educativa. I les escoles, per exemple, que segreguen per sexe, que a més és una cosa que va en contra de tot del més elemental concepte d'educació inclusiva, i això és impensable en altres països, aquí se financen en diners públics.
I les persones que convoquen aquesta manifestació, per què pensa vostè que al final secunden la manifestació pares, que al final són els que porten els xiquets a aquests col·legis?
Bueno, pues perquè tenim així tot és un seguit de partits polítics, ja tot el món ho sap, que estaven ahí PP, Vox i Ciudadanos, estaven donant suport a això i emitint manipulacions i lectures interessades de la llei, igual que passa en la llei, jo, és el meu àmbit de treball, l'educació i l'educació especial. S'està manipulant fins a l'extenuació, i jo he vist vídeos lacrimògens, etcètera, en el tema de l'educació especial. I a mi m'arriben whatsapps de famílies, de mares, que jo conec del meu treball anterior, dient-te que, claro, que estan assustades perquè tancaran els centres d'educació especial. I estem farts i fartes d'explicar que la llei, la nova llei educativa, el que diu és que se mantenen els centres d'educació especial. El que n'hi ha és un compromís de la administració pública en 10 anys dotar a l'escola ordinària de recursos perquè puguen atendre a l'alumnat que té dificultats, dotar de més recursos a l'escola pública perquè se pugui, l'escola ordinària, perquè puguen anar ahir els xiquets i les xiquetes del seu barri i del seu poble. Jo crec que la gent que està manipulant d'aquesta manera tindria que explicar si és ells el que defensen és que l'escola ordinària no tinga recursos per atendre els xiquets en dificultats i tots tenen que anar a dos pobles més enllà.
Com vostè va parlar fa una estoneta de lo que era el seu antic treball, quan algun inspector d'educació vol anar a un centre concertat per a revisar què és el que està passant ahir, té el mateix accés i la mateixa facilitat per entrar que una escola pública?
Ja. Bueno, sincerament és un tema que desconec, no sé en què se troben els inspectors. El que sí que sé és que està molt bé que la llei, i això fa la nova llei educativa, és que marque molt bé i explicite molt més clarament que els centres concertats han de complir la normativa d'admissió de l'alumnat.
Perquè vostè sap que els centres que són concertats, que per tant són d'origen privat, el director és el que determina quin professor està dins o quin està fora. Per tant, sí que ahí se fa el que vol el director de cada col·legi.
Sí, tenen la seva fórmula de contratació i tenen, per desgràcia, també el tema de l'admissió de l'alumnat, que és el que ara estem abordant, sobretot, en aquesta qüestió de la llei.
Però quant de transparència n'hi ha en un col·legi concertat? Li pregunte.
Ja, bueno, jo no sé el percentatge, la transparència que hi ha. El que sé és que la llei, el que planteja, és que s'ha d'avançar en transparència i, sobretot, més que en transparència, en compliment de la llei.
Sí, però la llei també planteja que no n'hi hagi segregació per sexe, per exemple.
Claro.
I, sin embargo, vostè acaba de dir-me que en Betxí n'hi ha un col·legi on hi ha segregació per sexe.
Clar, perquè això està subvencionat perquè la llei anterior, la del PP, és el que va permetre, això era una novetat.
Però això s'acabarà, no?
Clar que s'acaba.
O sigui, això és una
de les coses que planteja la nova llei educativa.
Entonces, vostè està dient-me que per lo que lluita, en contra de lo que lluiten les persones que s'han manifestat, ha sigut en que no volen que se separe, o sigui, que volen seguir que n'hi hagi separació
de sexe. Ells volen mantindre els seus privilegis financiats per fons públics, és així de senzill. Volen mantindre una escola elitista i segregadora finançada per els serveis públics. Això, en un estat de dret i en una democràcia, no és admissible. Jo crec que això, quan s'explica bé, tot el món pot entendre que en diners públics s'ha de finançar escoles que atenen a tot l'alumnat. És així de senzill. Tot el més són mentires i manipulació.
A partir d'aquesta llei ja entrat en... ja s'ha aprovat...
Bueno, encara, no, per disculpa, s'ha aprovat al Congrés i, sí. I ara està en el Senat.
Sí, però tot el món entrarà. Sap que entrarà.
Sí, sí, sí. Perquè té la majoria, una majoria exacte. Molt qualificada.
A partir d'ahí, tot aquest tipus d'anomalies que estaven complint les escolatges concertats perquè estan... baix el paraguies del Ministeri d'Educació, per tant han de complir-ho, si no han d'eixir de ser concertats i ja no podran seguir fent-lo, no?
Bueno, això és el que espera, efectivament.
Perquè entonces sí que incurriran en un delit.
Claro, claro.
Tindran que abandonar el...
Bueno, se tindrà que deixar, la mateixa administració pública és la que, en funció dels requisits que complisquen o no complisquen les escoles, serà la que haurà de decidir si se subvenciona o no se subvenciona.
I
evidentment perdran aquesta subvenció escoles que segreguen a l'alumnat. Aquesta és la intenció.
Perquè en aquest moment sí que es començarà els inspectors d'educació a visitar aquests col·legis, no?
Clar, clar, i l'inspecció educativa té un paper en este...
Espere que se posen molt caputxa en aquest tema, també.
Esperem que sí. Nosaltres, des de luego, farem el possible i hem fet molt d'esforç i s'ha aconseguit una majoria important en aquest sentit perquè l'escola, l'administració pública, finance les escoles que atenen a tot tipus d'alumnat.
Li ho dic perquè jo no estic en contra de les famílies que volen portar els fills a un col·legi en una educació distinta, que per això la paguen, i me pareix perfecte, inclús jo estic d'acord, però des de luego els que tenen estan en la pública, és que arriben a un acord, tenen que seguir les normes que diu el Ministeri d'Educació. També hi ha una llei que s'ha aprovat que ha sigut molt polèmica i és l'eutanàsia.
Sí.
En la que diuen que se vulnera el dret a la vida.
Clar. Això és una continuació en este seguit que tenim de mentires i de manipulacions. I és molt trist perquè la llei d'eutanàsia ens fa un país una miqueta més just i més digne, perquè el que contempla és un dret, amplia drets de les persones, amplia el dret que va vincular, nosaltres entenem, el dret a la mort digna, va vinculat a lo que és una vida digna. No se pot concebre una vida digna i el dret a decidir sobre la vida de les persones quan una persona en el final de la seva vida, en situacions ja que són irremediables d'arribar-se al final, en un sofriment insuportable, s'obliga a la gent a mantindre's, a continuar vivint i suportant una situació terrible. Això, esta llei respon a una demanda social que porta molts anys fent-se visible i demanant als partits que això se regule. El Tribunal d'Estrasburgo de Drets Humans demana a Espanya des de fa temps que regule este dret. I n'hi ha més d'un 87% de la població, segons Metroscòpia, ja des del 2017, exigint que este dret se regule, perquè no oblidem, estem parlant d'un dret i no d'una obligació. La dreta, bueno, a més, se va aprovar en una majoria espectacular de 198 vots al Parlament, només que se van quedar fora Vox i el Partit Popular acusant-nos d'assassinat. És una cosa molt greu perquè, a més, ells el que estan plantejant, estan dient, estan oposant el tema de cuidados paliativos a la regulació del dret de l'eutanàsia, quan resulta que són drets absolutament complementaris i que, efectivament, clar que se defensem el mateix nosaltres, els cuidados paliativos, però ens trobem que el PP i Vox, la dreta, que va perseguir, no sé si la gent recordarà així, el doctor Montes. El cas del doctor Montes, que per aplicar els cuidados paliativos de manera absolutament escrupulosa i d'acord a la llei, en Madrid el van perseguir, el van jutjar i el van apartar del seu càrrec, el doctor Montes. Després va tornar, efectivament, tot això va quedar en res perquè ell complia la llei de cuidados paliativos, però el van perseguir per això. I este Partit Popular, que perseguia els metges que aplicaven els cuidados paliativos, ara és un gran defensor dels cuidados paliativos i diu que l'eutanàsia suposa matar a gent major. És una cosa absolutament, jo realment en aquest tema m'indigne molt perquè és que s'estan dient assassinos, la gent que per exemple diu que han de deixar als immigrants que els vaixells no tinguin que donar socorro a la gent que està morint-se en el mar, però ara resulta que se troben molt indignats perquè la gent puga triar com vol morir i quan està davant d'una situació absolutament insuportable. I jo voldria recordar situacions, tot el món recorda el tema de Ramón San Pedro, que ja han passat 22 anys, va ser un cas que realment va posar a la palestra esta situació de patiment de gent que vol acabar en la seva vida perquè no vol suportar-la i no ho permetís, no ho permetia la llei. I casos com el de María José Carrasco i Ángel Hernández, que van, això és molt més recent, on l'home, per ajudar a morir a la seva dona per estima, és un home que està ara encausat per violència de gènere. Vull recordar-li a la gent. Un home que per estima a la seva dona, que estava ja en la fase terminal de la seva enfermedad i no ho suportava, li va ajudar a morir. De manera que n'hi ha molts casos, un seguit de sofriments de molts anys, sense aprovar-se aquesta llei, perquè n'hi havia moltes resistències. Jo vull recordar que inicialment també el PSOE s'oposava, però en aquest moment el mateix Partit Socialista ha vist que hi ha una demanda social molt gran de cara a que això se regule. I jo torno a dir, és un dret per a que la gent pugui triar com vol morir en un moment final de la seva vida on no vol suportar una situació insufrible. No se li imposa a ningú, cada un pot triar com vol morir.
Mire, jo estava en una reunió on hi havia gent de totes les edats, a més era una reunió catòlica, i on estava el capellà parlant, i una dona major va dir, però mos donaran a triar.
Clar, és escandalós que la gent se pregunti això, jo he vist aquesta pregunta en xarxes,
la vista,
perquè segur que n'hi ha gent que pensa que és que això, quan escolta el discurs perquè, de la dreta, que se té que imposar a algú que se morga.
Quan una persona se fa major i ja està en un moment molt delicat de la seva vida, el que pensa és que està en mans de la seva família i que si els molesta els llevaran d'enmig. Això era el que jo me va donar a entendre aquesta persona major. Després hi havia també una persona que té una diversitat funcional i que ella mateixa va dir en aquest moment que ella, més enllà de tot el que creu en Déu i que la vida la dona i la té que llevar Déu, si ella considera que hi ha un moment en què no se pot manejar, ella mateixa demanarà el que no vol estar en este món.
Aquesta, això és molt important el que estàs dient, perquè això és una llei que obri drets i que dignifica l'últim moment de la vida.
Però fins
no
i tot
s'imposa a ningú res, ni a ninguna família ni a ninguna persona. És una llei molt garantista, molt garantista, en uns requisits i uns criteris molt claríssims perquè se tinga clar que la mateixa persona concernida és la que pren la decisió i en condicions d'absoluta
però vostè li faig esta reflexió perquè en els cristians, els catòlics, és ixa la convicció que tenen. I n'hi ha molta gent major que ha processat esta religió i a la que se li té que dir que no la matarà ningú. Ningú li llevarà la vida, si ella no vol.
Efectivament, és, torno a insistir, que és un dret que té uns requisits molt claríssims, que el que preserven és que siga la mateixa persona, efectivament, la que pren aquesta decisió. Mai de la vida un metge se pot arrogar i ser dret d'acabar la vida d'una persona. El que sí que se regula és la manera en què una persona s'hi vol fer que trobi ajuda, perquè ens trobem en familiars, jo crec que tot el món que s'estiga escoltant coneix les situacions terribles de familiars, de pares que volien acabar ja en la seva vida i en ocasions demanant ajuda i o tens que deixar-los i no pots ajudar-los o te jues la
teua... Sí, però ells apel·laven a que hi ha un moment en què el metge considera que ja no val la pena.
Mai. Jo, sí. Perdona, soc molt taxativa, però és que vull deixar molt clar a la gent que ens escolte. Mai el metge decidirà això. Mai, de fet, els metges tenen fins i tot que poden separar-se d'un procés, si ells no ho veuen clar, acabar en la vida d'una persona. Però mai el metge pot decidir, ho té que decidir la persona mateixa que està concernida i que decidís que vol acabar ja en la seva vida perquè la seva situació és insufrible. Sempre ho decidirà la persona. És una llei molt garantista. Mai pot decidir-ho algun altre per un mateix. I jo vull recordar que quan les enquestes parlen d'un 87% de suport...
I quan una persona no té el seu cabedal puesto...
Home, és que això resulta que les persones abans d'arribar a una situació és quan diran pues,
en cas.
No sé ara mateix com és el moment, quan arriba este cas o el que siga, o fan una hipòtesi, però si una persona no ho decidís per si mateixa, ningú pot decidir per altre. Això, torno a repetir, és una llei que el que fa és que preserva el dret de la pròpia persona per decidir sobre la seva mort, de ningú més. Ningú més pot decidir per ell o per ella. Això voldria que la gent ho tinga molt clar i siga creient o no siga creient, El que pot decidir és si vol acabar la seva vida, que estem parlant d'adelantar una mort, una mort que ja ve, que és irreversible i on en un procés final de la seva vida no poden suportar això.
L'altre dia... Però n'hi ha persones que el que queden és incapacitades per a poder, com està parlant el cas de Sant Pedro, per exemple, i demés, i elles si volen acabar la seva vida perquè sí que tenen el cap fred en aquest moment per dir no, jo no vull seguir sent una càrrega, que era el cas d'esta altra persona que parlava també en esta reunió. Claro. El que aconsellen en este cas, el capellà aconsellava en este cas era que les persones tenien que donar-li força per a seguir vivint la seva vida.
Això està molt bé, si és que nosaltres, això no és incompatible.
Però mi... al final el que sí que vam acabar argumentant és que cadascú té que tindre la llibertat de saber quina llei està i que la pot utilitzar o no.
Absolutament, absolutament. Esta és la qüestió. És la llibertat d'utilitzar-la o no. A ningú se li imposa. I torna a insistir.
El fet de que s'aprova una llei...
Ningú metge decidirà per... Clar. Per el pacient.
El fet de que s'aprove una llei no vol dir, o sigui, és perquè se puga o no fer ús d'aquesta llei, però que aquesta llei existisca i que ningú després tinga represàlies per haver-la utilitzat.
De fet, és una llei garantista, perquè el que garantitza és que si tu no vols morir-te, que te mate un metge, anem a dir, o que decidisca per tu un altre, és una llei garantista.
Diputada, algo més? S'hem quedat sense temps?
Pues sí. Bueno, jo únicament, no res, jo agrair-vos aquest espai. Ara estem davant de venen els Nadals, estem molt a prop d'aquests dies, estem en una situació amb molta confusió, de mesures de protecció, de mesures de contenció, de si activitat, no activitat. Jo només comentaria, perquè això estem totes concernides, totes tenim familiars, totes voldríem poder celebrar el Nadal com a tres vegades, i jo acabaria esta conversa potser en una crida a la responsabilitat. A la responsabilitat, perquè en definitiva de totes i de tots depèn que puguem celebrar unes futures festes de Nadal en les nostres familiars o en gent. No podem normalitzar les xifres de morts, no podem normalitzar unes xifres darrere de les quals hi ha persones que estan morint-se cada dia, són unes xifres realment esgarrifoses, i el que hem de fer és tindre molta responsabilitat, totes i tots, evitar al màxim els contactes, en aquest sentit ser molt, molt conservadors, anem a dir, i bueno, no podem celebrar este Nadal com voldríem. No passa res. Se tractarà de preservar la vida de la gent i que en les futures tinguem els nostres familiars al nostre costat i evitar que morga més gent, i ojalà acabi pront esta pandèmia, puguem tornar
somni
a la vida.
Diputada nacional Marisa Saavedra d'Unides Podem, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.